Hola, bona nit. Benvinguts a Sintonia Alfa, la primera emissió setmanal a Catalunya Ràdio. Benvinguts en nom de tot l'equip. Susana Bonan i Jordi Martínez a la producció, Carles Caiguela i Ramon Albero al muntatge musical i al control de so. I també en Joan Anton Ramoneda. Us parla, com sempre, Andreas Faber-Kaiser. Avui no hi ha informe del tema, perquè aquesta setmana no va ser possible. Però parlem directament amb el nostre convidat del tema d'avui, la diabòlica realitat dels ovnis. Per parlar d'aquest tema, en Pere Valverde i Tort, que ja el coneixeu, em sembla, tots. Hola, bona nit, Pere. En Pere Valverde és llicenciat en Història i Geografia i enginyer tècnic. És, a més, el més gran expert que tenim al nostre país en l'estudi dels textos d'Urantia i membre de l'antiga i mística orde Rosae Crucis Amorc, sent, a més, un estudiós expert en religions comparades. El recordareu, penso, parlant a Sintonia Alfa moltes vegades ja. El tema d'avui, la diabòlica realitat dels ovnis. Creus que existeixen els ovnis, Pere?
Hem de partir de la base de que és inqüestionable la realitat del fenomen ovni. Mm-hmm. Si no, ja no caldria ni que estéssim tu i jo assentats aquí, més bé o més malament.
Tu més bé.
No, m'alegra de veure't assentat d'una manera que llarga. Però hi ha una qüestió que potser és la primera que hauríem de destacar. I em dius, sí, crec en els ovnis. Mm-hmm. Són una realitat inqüestionable. Mm-hmm. El que no és realment inqüestionable és la interpretació que ve donant-se del fenomen ovni, sí, per tots aquells que, o d'una manera ingenua, o d'una manera massa tecnificada, intenten donar-ne una explicació convincent de cara en la valoració de l'investigador que ho ha fet. Mm-hmm. I no és això que ens ha de preocupar en el cas del fenomen ovni. Partim d'això, que és un fet inqüestionable. Mm-hmm. Però n'hi ha un altre, de fet, que també és inqüestionable i que s'esquiva intencionadament per part de la majoria d'investigadors perquè representa un compromís. Representa un compromís i haver d'assumir la responsabilitat d'una posició clara i definida en relació en l'oient, en relació en el lector, en relació en aquell que vol ser informat pels que creu que són els seus tècnics en la matèria. Mm-hmm. I el problema és el de què? En el cas del fenomen ovni, el paràmetre més important a considerar és que ha estat present al llarg de la història. Sí. I això sol ja el defineix d'una manera quasi bé anticientífica, per dir poc ortodoxa, però el defineix. I sota aquest aspecte és el que voldria que girés la conversa d'aquesta nit.
Molt bé. La humanitat seria més lliure o tindria una història més maca si no existissin aquests bitxos, els objectes voladors no identificats i el que hi ha dintre o al darrere?
Mira, si en l'anàlisi de les coses estranyes que al llarg de tota la història han afectat l'evolució de l'home, només hi consideréssim el fenomen ovni, et diria que més valdria deixar-lo de banda i que no val la pena perdre el temps en considerar-lo ni en valorar-lo. Però és que necessitem, i jo ho faig, insertar el fenomen ovni dintre d'un marc general que inclueix tota una sèrie de fenòmens paranormals. Uh-huh. El desenvolupament de l'espiritisme, les falses creences, l'ocultisme, els fenòmens estranys, tot el que representa un possible, diguem-ne, revelació de tipus religiós, tot això que al llarg de la història, amb unes formes o altres de manifestar-se en el simplista anàlisi del ser humà, al llarg de la història s'ha anat fent, tot això, en realitat, Avui considero, crec, després de 30 anys de treballar amb aquest tema dels ovnis precisament, que tot això comença a tenir sentit si ho considerem dintre d'un marc global. Són diferents manifestacions d'un poder ocult, poder o força o intencionalitat, que pretén obtenir-ne un determinat profit. Però no podem separar avui ovnis, d'espiritisme, de determinats fenòmenos parapsicològics que transgredeixen les regles racionals de comprensió dels fenòmenos de la naturalesa que ens envolta, que van més enllà, aquesta paraciència. Tot això ho hem d'incloure en un sol marc. I la conseqüència d'aconseguir-ho, d'integrar-ho en un sol marc, ens portarà a la següent consideració. Jo de vegades ho plantejo com si fos... plantejo un exemple paral·lel per treure'n l'analogia. És aquella cosa tan sabuda de que els arbres ens poden impedir veure el bosc. El bosc no es tracta de veure'l. El bosc es tracta d'entendre'n el concepte de bosc. I per descomptat, si ens entretenim, si ens distreuen analitzant el que és cada arbre, la naturalesa de cada arbre, podrem ser experts en un aspecte de la vegetació, el coneixement d'uns determinats arbres. Doncs serà impossible tenir un concepte global d'una entitat vivent que és el bosc. Llavors, mirem de posar-nos a distància, intentem entendre el concepte de bosc i potser comprendrem el per què al llarg de la història hi ha hagut tanta dificultat en entendre les forces que des d'aquest món paral·lel al nostre ens estan afectant, i no precisament per bé.
Si algú vol dir alguna cosa, recordeu que el telèfon és 201-74-74-201-74-74. I abans de continuar, diumenge passat vaig tenir un lapsus donant el telèfon d'André Malví. Vaig dir que qui volgués contactar amb ell ho podia fer al telèfon d'Olot, prefix 972. I no sé quin telèfon vaig donar, el de la seva antiga masia, a Besalú. El que heu de trucar, si voleu connectar, és 972 de prefix i telèfon 262-559. 262-559. I per cert, André Malví no es troba gaire bé aquests dies. També ell ha enfermat, ha estat a 42 de febre, no pot moure una cama i està al llit. Per favor, penseu en ell, que s'ho mereix tot. Pere Valverde, el tema d'avui l'has posat tu, la diabòlica realitat dels ovnis. Diabòlica, realment?
Diabòlica amb el sentit de que està pertorbant una molt concreta característica de l'evolució progressiva endavant de l'home. Mira, plantegem-ho d'una altra manera. No hi ha dubte de que, no en tinguem dubte, paral·lelament a la crisi econòmica, encara que sembli un tòpic parlar-ne, que estem sofrint avui, hi ha una veritable conspiració que pretén imposar-se en aquest segle XX, en aquest final. Amb tot el que tendeix a conduir en aquest concepte que es parla tot arreu, de l'home nou, del New Age, de la nova era, hi ha una conspiració involucrada, i no és d'avui. Un no pot entendre com es posa de banda l'anàlisi de la situació, ja que ens circumscriurem en el fenomen ovni, com es posa de banda el fet de que la presència d'unes entitats que utilitzen l'engany amb les seves formes de manifestació, donant la impressió d'una cosa que són i que no són, que aquesta manifestació s'ha produït al llarg dels segles, com no és aquest aspecte el que compta més a l'hora d'analitzar el fenomen i entendre'n el seu secret, el seu misteri. Per això en dic que hi ha un aspecte diabòlic. Mira, Andreas, una cosa és certa. si tenim proves suficients.
Sí.
Al llarg de la història, de la presència d'aquestes entitats intel·ligents, sí. I aquesta acció al llarg de la història s'ha mantingut. Hi ha hagut una continuïtat amb la forma de manifestació, adaptant-se sempre a les característiques de l'època on el fenomen es produïa. Per exemple, de tots és molt sabut que l'any 1640, a Braga, a Portugal, es produeix aquell famós miracle de l'hòstia amb bales que es passeja pels cels de Braga i que serveix a nivell de població, a nivell de pes religiós, d'interpretació religiosa dintre del mar de lo religiós, serveix per això, per valorar l'ajut per una victòria sobre els invasors espanyols. Això passa l'any 1640.
Sí.
Però és que saps perfectament que de testimonis històrics d'altres tipus de fenòmens amb ambigüitat però adaptats en la psicologia de l'època s'han anat produint, i en tenim testimoni des dels temps dels romans, des dels Clipeyardens o de molts altres d'aquesta naturalesa.
Sí.
Llavors, el que varia és únicament la forma de manifestació del fenomen, adaptada a les mentalitats adequades d'aquell temps. I avui, en els últims anys, el fenomen com es manifesta amb nosaltres? Es manifesta precisament quan estem en situació d'entrar a l'era espacial nosaltres, en forma de naus, en forma de visitants extraterrestres, que en realitat tenen també un comportament absurd. Perquè saps perfectament que ni per part dels governs hi ha hagut una acceptació clara i concreta dels que ells són, i el seu comportament és paradoxal. És per enganyar a l'home. No són definibles en cap sentit. Llavors, aquesta continuïtat del sistema utilitzat per interferir amb les idees pròpies de l'home al llarg de la història, portar a terme un plan així és forçosament fruit de que aquest nivell d'intel·ligències manté el mateix propòsit al llarg dels segles. Uniformitat de mitjans, manteniment del propòsit. I això només pot tenir una raó, que hi ha una finalitat amagada del darrere d'aquestes manifestacions del fenomen ovni, tant en el que respecta en els missatges que diuen transmetre, que són acceptats per aquesta proliferació d'agrupacions en tot el món, tant com el problema de les abduccions, tant com les revelacions que alguns contactats en tercera fase els hi ha sigut donat pels ocupants d'aquests objectes per transmetre missatges amb una aparent transcendència i que després es dilueixen pel ridícul més absolut o per la destrucció inclús psíquica del que hi ha participat.
6 minuts perquè siguin 2:15. Això és Sintonia Alfa i esteu a la Sintonia de Catalunya Ràdio. Barcelona, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius,
sisplau?
Josep, digue'm.
Primer que res, abans que res, celebrar que estigui en bon estat de salut. I que això és un consol sempre. Bueno, jo voldria fer una pregunta que potser és massa vàlid. Jo vull dir, jo l'entenc perfectament, però potser no la sabré transmetre. Que és, si com diu el convidat, tot això obeeix a un pla, aquest pla té que tindre una coherència intel·lectual, té que tindre un íter, per dir-ho d'alguna manera, un íter crimini, si em permet l'expressió. Clar, això voldria dir que hi ha un mètode i una finalització del mètode. No hauríem de saber hores d'ara ja quin és el mètode i per què és el mètode? Després voldria fer una petició que vaig fer bastant de temps sobre un tema que jo, mira, més o menys el vaig descobrir, vaig preguntar si era interessant. Tu em vas dir que com a mínim era curiós que faries algun programa, ja t'ho he sentit, que és el del nazisme esotèric.
Del nazisme esotèric.
Sí.
Sí.
I en concret la figura de Torrant. He buscat algun llibre sobre ell, però no n'hi han, potser de llibres.
Sí. No vas sentir, aviam, no vas sentir aquest estiu algun programa de l'Arxiu Secret?
Sí, algun, sí. Que vas parlar-ne, potser?
Sí.
Merda.
Va, no, tranquil. Va parlar en Colin Bloy,
ai,
de l'esoterisme al Tercer Reich.
No. Doncs escolta'm, algun llibre sobre Otto Rand? Me'n podries recomanar algun?
Si
és que n'hi ha.
Ara, fins... no.
Bueno, no. Doncs, no cap problema. Ja seguiré escoltant amb la màxima fidelitat.
Sí.
Perquè veig que quan no ho faig, perdo jo.
No, no.
Moltes gràcies, eh?
Gràcies a tu.
Adéu.
Adéu, Josep. Palma de Mallorca, bona nit.
Bona nit.
Hola.
Me dic Josep Maria Bosch.
Com?
Josep Maria Bosch.
Josep Maria, digue'm.
Mire, jo volia parlar amb aquest senyor que és científic, enginyer.
Sí.
Que jo vaig tindre unes crides telefòniques a Vilafranca del Penedès.
Unes?
Llamades telefòniques.
Sí.
Crides telefòniques.
Sí, 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 sí.
I al final me van dir que eren... que eren d'un altre planeta que jo no me van voler donar. Jo som un contactat.
Ets un contactat?
Sí.
De?
Com testimonis.
Contactat de?
D'extraterrestres.
Sí.
I era una nina, o sigui, extraterrestre, que es va dir que estava... o sigui, que estava enamorada de mi.
Ah.
Com veritat, o sigui, amb veritat, eh?
Sí.
Per davant de tot, sense cap blasfèmia.
Uh-huh.
Perquè són coses molt sèries. Bé. I jo me lo vaig prendre a cachondeo.
Sí.
Perquè jo vaig dir això... pues deu de ser un, qualsevol que m'abraça i qualsevol broma, perquè a vegades passa.
Sí.
Bueno, me van tornar a cridar el diumenge i en diferents llenguatges.
Quin diumenge?
O sigui, idiomes.
No, quin diumenge?
Bueno, un diumenge...
Fa temps.
De qualsevol... o sigui, de la
setmana. Ja, ok.
M'entenc, no?
Sí, sí, sí.
I jo vaig parlar amb ells. I jo al final me vaig veure que de veritat que eren extraterrestres. I inclús van posar un telèfon els amics meus, de Vilafranca, del restaurant Domingo.
Sí.
I van comprovar que era veritat. Inclús...
Escolta, perdona, Josep Maria.
Digues.
Com pots afirmar que vas comprovar que sí que eren extraterrestres? Com es comprova això?
N'hi havia un ca, o sigui, un gos. Un ca és un gos.
Sí, sí, sí.
Bueno, que me va... es veu que mai me va atacar ni res.
Sí.
És un gos que jo... que me l'estimava sempre. I ell va veure... o sigui, es va comprovar de que uns sonidos que se despedia molt sensible i em va atacar. O sigui, el gos que va atacar.
Sí.
Era el mateix ondes expansives, sí, del telèfon, no sé com podria dir, perquè la gent va quedar parada que el gos se me tirassi.
Sí.
M'entén? I
sí,
això es va... inclús lo vaig parlar amb el doctor Jiménez del Oso.
Sí.
I va dir que n'hi havia molts contactats, perquè jo vaig parlar que van fer un simposi aquí a Palma de Mallorca.
Sí.
Bueno, jo le vaig dir, amb aquesta nina le vaig dir, bueno, que me va telefonar extraterrestre, de quin planeta. Em van dir que ho tenien prohibit. Inclús me van dir que tenia una foto robot. Una foto robot meva.
Sí.
E inclús, jo fa 9 anys, parlant que estic a Palma, bueno, fa 9 anys que vaig en a deshora pel Palma, tinc 51 anys,
sí,
i he fet una metamorfosi que tothom queda completament parat, inclús dos atletes. Me tenen enveja, perquè he fet una transformació, una metamorfosi, que aquest senyor m'agradaria que me poguessi veure personalment, o que jo el poguessi veure, perquè poguessi veure la transformació de metamorfosi que jo he fet. I tinc coneixement de medicina molt elevats.
Uh-huh.
M'entén?
Molt bé.
I bé, volia dir també, perquè volia dir tantes coses i de tot no se pot, m'entén? Dir,
sí,
tantes,
sí,
coses, perquè sí, jo crec que no hi haurà temps. Hi ha un altre que podem parlar.
Exacte, que estan esperant, sí.
Sí. I volia dir que jo li vaig dir que si se volia fer... o sigui, que si... que li volia dir si se volia ser la meva nòvia, perquè va dir que estava enamorada, va dir que sí. Bueno, jo me vaig una mica traumatitzar, perquè són coses molt sèries, vaig anar a un psicòleg. I em va dir que després me vaig trobar...
Dos quarts d'una.
Eh?
Dos quarts d'una.
No entenc.
No, tranquil, que són dos quarts d'una.
Vaig parlar con un psicòleg i em va dir que cridin aquí a Tarragona, perquè jo luego, jo vaig a Vilafranca, jo la vida me la feia a Tarragona.
Sí. Sí, 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 sí.
I jo vaig parlar amb ells i em van dir que no podien comunicar-se a Tarragona per l'estació marítima.
Doncs de pacotilla, aquests extraterrestres, eh? Si per l'estació marítima no poden connectar amb Tarragona,
sí,
són de tercera regional.
Ah, jo no ho sé. Jo ho sé perquè me van dir que no podien contactar amb mi. O sigui, jo baixava a Vilafranca i llavors,
sí,
i quan jo a Tarragona, que no... o sigui, per la meva feina.
Sí.
Perquè la meva feina és forrer.
És?
Forner.
Forner, molt bé.
No, Forner.
Ah, Forner. Forner,
Forner.
Molt bé.
Panader.
Josep Maria, sí, no, Josep Maria. Josep Maria.
Digue.
Està entès el teu cas?
Sí.
Després et contestarà en Josep Maria Valverde.
Vale.
I... Ai, en Pere Valverde, perdona.
Bueno, una...
Però tenim oients esperant. Josep Maria Valverde és un gran amic també i filòsof. Ni com fos.
Bé, és una bona comparança. Si surti cunyant jo...
Gràcies, bona nit.
Hola.
Hola.
Hola, sóc Rosa.
Rosa?
Sí.
Digue'm, Rosa.
Escolta, no has rebut una carta meva.
I he rebut centenars de cartes.
Bueno,
i aprofito per dir, perdona, Rosa. Gràcies a
sí.
Tots els que m'heu escrit o trucat per telèfon aquest estiu, ja sigui a casa o aquí a l'emissora.
Soc... A casa no tinc el telèfon, sinó t'hagués parlat, perquè el que vull és que aquesta carta...
Perdona, volia afegir. Soc incapaç de contestar un per un a tots. Dono la gràcia aquí. Dono les gràcies aquí.
Espera't, deixa'm parlar a mi també.
Parla.
És que el que et vull dir és que aquesta carta que posa Rosa i et posa allà a l'adreça d'aquí de Gràcia,
sí.
Per favor, la llegeixis. Perquè necessito que la llegeixis. És cosa teva.
Mm-hmm.
Per favor.
Molt bé.
Jo la vaig llençar, tirar la bossa a la
bústia
el dijous, però em van dir que com que era la Mercè...
Aquest dijous?
Sí.
Ah, així no ha arribat, home.
Bueno, per si cas. Sí. Llavors, si arriba, perquè la llegeixis el més aviat possible, perquè si t'interessa, pues, per favor, ho tinguis com més aviat possible.
Molt bé.
Sí? Escolta, ahir a la nit... Aquest senyor que es diu Alés, de Madrid, el
sí.
Coneixes, oi?
Sí.
El vas sentir?
No.
Ah, bueno, t'ho vull dir, perquè et va enviar molts records i que et posis bé.
Ah, sí?
Que se n'havia entrat per un mal vi.
Uh-huh. Ah, molt bé.
Sí. També et volia preguntar el prefix del mal vi.
El prefix del mal vi. I el número, suposo.
Sí, també. Però el número és que el tinc apuntat, ara me'l ratificaré.
Sí.
Però el prefix no he tingut temps.
972.
9?
72.
I l'altre, 2, 62, 55, 9.
Perfecte.
Ah, molt bé. Bueno, escolta, no deixis de llegir aquesta carta.
No deixaré.
Per favor.
Ok.
La remitent és Rosa.
Sí.
I ja veuràs, eh?
Molt bé.
I per favor, doncs, bueno, tu veuràs. El que tu diguis així serà, eh?
Molt bé.
Adéu, maco.
Gràcies, Rosa.
Adéu.
Gràcies. Adéu, bona nit. Un cop més, telèfon per contactar amb André Malví. 972, prefix, i després 262. És Catalunya Ràdio, Sintonia Alfa. Parlem amb Pere Valverde i Tort de la diabòlica realitat dels homes. Cabrera, bona nit.
Hola.
Hola, qui ets?
Oriol de Cabrera.
Oriol, hola, bona nit.
Hola, mira, escolta, jo volia preguntar sobre aquest projecte. A veure què opinava sobre aquest projecte de la NASA, del projecte SETI, de
sí.
Recerca d'extraterrestris. A veure què opina, quins fruits pot donar.
Molt bé.
Aquesta recerca. I una altra pregunta.
Sí.
Demà ensenyar del juny o juliol o agost, no sé ben bé quin número era,
sí.
Sortia un article que parlava d'una nova revista d'OVNIS que havia sortit, i en allà sortia una foto... la primera pàgina d'una revista
sí.
Que es deia l'Urantia News, en allà s'especificava que era del maig, s'especificava que el juny d'aquest any sortiria la versió
espanyola sí.
Del llibre d'Urantia
sí.
A veure què en sap d'això.
Molt bé.
Sí, el convidat.
Molt bé.
Vale.
Gràcies, Oriol.
Adéu.
Fins ara. Gràcies, bona nit.
Hola.
Hola.
Hola. Soc Llum.
Hombre, Llum, què hi?
Ai, et sento malament, tinc que pujar a la ràdio.
Llum, hola.
Hola. Bueno,
Llum?
Aquesta setmana, bueno, així entro, no? Aquesta setmana he intuït que l'André estava malament.
Sí, per què? Com,
no ho
com ho has intuït?
No ho sé. Bé, aquestes coses no se saben. Sí. He intentat trucar-lo i després quan has donat el telèfon... Sempre sí. Complant això.
Eh?
Bueno, quan has donat el telèfon nou ja l'he trucat i ja li he dit coses.
Ah, sí?
Sí.
I has parlat amb ell?
No, no. Suposo que no està per atendre el telèfon.
No, ara et volia enganxar. Però... Ha sigut una mala jugada meva, eh?
No.
Digues.
Sí, no. O sigui, a més, no ho tenia que fer. Aquestes hores ha d'estar reposat.
Sí.
Segurament t'està escoltant. Està escoltant el programa.
Ell no.
No?
No pot. Allà on està no pot sentir, no.
Bueno, doncs pues ja ho escoltarà. Perquè tot ho grava, no?
Sí. Li passen.
Bueno, i tu què?
Ah, bé.
Bé, millor que la setmana passada?
Sí, avui aguanto millor el programa, sí.
No és qüestió d'aguantar, és qüestió de trobar-s'hi bé.
Ja, per això, com no em trobava bé la setmana passada, no el vaig aguantar, el programa. No és que no m'agradés el programa, és que estava rebentat.
No, ja ho vaig notar per allò d'un minut i no sé què. No?
Sí, sí.
Però, doncs res més.
I aprofito per dir que demà... torno a entrar a quiròfan.
Ah, sí.
I segons com vagi, doncs diumenge que ve hi haurà programa o no. Espero que sí. Crec que sí.
Aquí a Barcelona?
Sí, aquí. Ah, no em facis dia bon, eh?
No.
Vale.
No, pregunta.
Que farien publicitat de clíniques.
No. Bueno, demà a quina hora?
No ho sé encara. O al migdia o al vespre.
Vale.
Ho sabré demà al matí.
Vale?
Molt bé.
Vale.
Bona nit. Llum, moltes gràcies.
I ara.
Val.
Sintonia Alfa.
No jutgeu el que no és jutjable amb les ensenyances universitàries.
Hi ha realitats que, per comprendre-les, s'han de viure.
Però no per això són menys eficaces i menys actives.
Catalunya Ràdio, Sintonia Alfa. Parlem de la diabòlica realitat dels ovnis. I ara us respondrà en Pere Valverde i Tort, que és el nostre convidat d'avui. En Josep de Barcelona diu que sembla ser que tot això que estàs explicant obeeix a un plan, a una coherència intel·lectual. I que, per tant, diu ell, argumenta ell, hi hauria d'haver un mètode, i pregunta quin mètode i amb quina finalitat.
Mira, Josep, per mi és fàcil contestar-te. Quan parles d'un mètode és d'un sistema que s'ha utilitzat al llarg de la història coherent per una raó, perquè persegueix la mateixa finalitat. Aquest mètode només és un. És l'engany. Unes entitats que al llarg de segles han actuat de la manera que han actuat, sempre disfressant-se per amagar-nos la seva verdadera naturalesa, l'única conclusió inequívoca que en podem treure, sense arribar a descobrir el que són, l'única conclusió és la de que han utilitzat la mentida per manifestar-se amb nosaltres. A llavors, no ens fem il·lusions. No ens fem il·lusions. No podem esperar qualificar d'entitats superiors una entitat diferent de la seva autèntica realitat, ja que avui no la coneixem, la seva autèntica naturalesa. Llavors, el que han fet és senzillament estendre una cortina de fum al llarg dels segles per disfressar la seva verdadera naturalesa. I et diré més, quan un intenta disfressar la seva verdadera naturalesa utilitzant l'engany, vol dir que té una debilitat. I aquesta debilitat és un risc per ella. I aquest risc que ella té és del que necessita protegir-se. I se'n protegeix enganyant-nos. Et diré més, hi ha una finalitat. Sí, hi ha una finalitat en tot aquest procés. Impedir alguna cosa, perquè si hi hagués la força, el poder d'intervenir amb nosaltres, realment perjudicant-nos, ho hauríem fet. No hi hauria res que els hagués detingut. Qui utilitza l'engany utilitza altres mitjans per manifestar-se i per actuar contra aquell que li és un perill. Si no ho han pogut fer, si no ho han fet, és perquè no poden actuar. I l'única força que tenen és la de crear-nos debilitat confonent-nos amb la seva naturalesa. Per això parlo de que aquesta conspiració està basada precisament en la manipulació de l'esperit de l'home i s'aprofita difundint falses creences, estimulant l'ocultisme amb fenòmens reals. No estic negant la realitat de fenòmens ocultistes, de fenòmens psíquics, com els que es provoquen amb determinades pràctiques espiritistes. És una llavor que han sembrat durant segles per generar un estat de confusió i d'engany en el moment oportú. I crec que el moment d'oportú arribat és avui.
Què podem fer contra aquesta manipulació?
Mira, en certa manera, la trucada del senyor Bosch de Palma n'és una prova.
Sí.
Té un fi, aquesta conspiració.
Sí.
I és anestesiar l'esperit. Convertir-nos, en certa manera, en zòmbies, saps perfectament la dimensió del concepte de zòmbia, que queden al final controlats per un poder ocult que els hi crea una dependència. Una dependència perquè no hi ha cap contactat que negui la puresa, la autenticitat d'aquell missatge que els hi has imposat. I no es donen compte de que així s'ha portat l'home a una dependència que anul·la la seva voluntat conscient, l'anul·la per complet, i col·loca l'inconscient d'aquest mateix contactat sota control. Igual que passa en el cas dels trances mediúmnics. El mèdium està sota control. Està sota control de la presència d'una entitat possessora que ell l'accepta voluntàriament, s'hi predisposa. Si incloeixo el fenomen ovni dintre del marc general de tota la fia psíquica que ens envolta i que s'ha manifestat sempre, llavors el propòsit té un sentit. És el de l'engany, que ja he citat. I el fenomen ovni no és aliè en aquest propòsit, forma part d'aquest mateix plan que ha durat tants segles. Llavors, quin serà el següent pas? Indubtablement, es veu venir el control de forma telepàtica. Ho és perquè a partir del moment en què el subconscient se sotmet voluntàriament en aquesta captació de la seva voluntat, el pas següent és el de la dependència telepàtica.
Oriol de Cabrera diu que sí, que parlava del projecte de búsqueda d'intel·ligència extraterrestre i pregunta què penses d'això. Quins fruits
es poden treure? Em fa l'efecte que opinar sobre aquest aspecte tècnic del projecte SETI hi hauria qui em podria parlar amb més propietat, però en general et diré que en relació a aquests projectes arribarem a saber allò que els convingui que sapiguem. En tenim perfectament la prova amb el que hi ha hagut últimament amb el fracàs d'aquesta última nau americana que han arribat a Marte, amb els precedents que ja hi havien de la mateixa experiència i proves obtingudes per la nau russa quan va fotografiar aquell objecte discoidal en el satèl·lit. Ho hem d'incluir-ho en el mateix marc. Quan es vulgui interrompre com a font d'informació la nostra activitat en l'espai, ho poden fer-ho perfectament. I si no ho fan d'una manera directa, aquestes voluntats, el que sí ho fan són els mateixos que ens informen, que els que ens envolten, els que ens dirigeixen, els que sustenten totes les branques del poder, que ens transmeten, ens donen a saber allò que els hi convé.
Exacte.
I això ho hem d'entendre, que funciona així a tots els nivells. Mira, explicaria un cas curiós. Que moltes vegades passa desapercebut perquè no s'hi ha donat rellevància com amb altres. Per moltes persones deu ser conegut aquell famós text, aquell estudi que es va fer a Àfrica del Sud referent a l'assassinat del president Kennedy, que va sortir una publicació amb una sèrie de coincidències que hi havien hagut entre l'assassinat del president Kennedy i l'assassinat del president Lincoln 100 anys abans.
Sí, sí, sí.
Per exemple, el fet de que recordi ara que el que el Johnson estava present també com a vicepresident, es deien el mateix nom, tant el del Lincoln de com el del Kennedy, que el número de lletres del nom del Kennedy del Lincoln eren les mateixes, que si l'assassí, l'Oswald del Kennedy, sí, el va disparar des d'un magatzem, després es va refugiar en un teatre. En voz de l'assassí del Lincoln el va assassinar en un teatre i es va refugiar
en un magatzem.
En un magatzem. Sí, sí. Que tant l'un com l'altre, en voz com en l'Oswald, després van ser al mateix temps assassinats per un segon actuant, que al mateix temps també va morir en circumstàncies estranyes i que tot semblava implicar que, hi havia, que no havien actuat individualment, sinó que formaven part d'una conspiració. Mm-hmm. Doncs bé, hi ha una de coincidències d'aquestes, que n'hi ha moltes, que formen part de tota aquesta problemàtica estranya. N'hi ha una que passa bastant desapercebuda, que diu respecte precisament a Europa i a un tema que, precisament perquè estem en el canvi del mil·lenni, comença a preocupar, i és la problemàtica de la fi dels temps, la interpretació de versions de l'apocalipsis, posem per cas, i recordo que en l'apocalipsis, en el capítol 13, precisament, explica com apareix sobre el cel blau una dona vestida de llum amb 12 estrelles que li envolten el cap, trepitjant una mitja lluna. Vull fer notar només la coincidència. L'any 1953, l'Europa Unida encarrega amb un artista que es diu... Sí, l'Arseni Hates. Li encarrega la creació d'un emblema que pugui ser acceptat per la comunitat europea. I el Hates dissenya l'emblema de la bandera blava amb 12 estels. Mm-hmm. I diu, ell, en declaracions que es van publicar, diu que va ser inspirat per Déu en la interpretació i realització d'un emblema com aquest. Però és que no és això lo curiós, no és això la coincidència. L'any 55, dos anys després, la comunitat europea accepta oficialment
aquesta bandera,
l'emblema de la bandera blava amb els 12 estels. I l'accepta el dia 8 de desembre. Saps quan és el 8 de desembre? El dia de la Immaculada Concepció, de l'aparició de la Verge amb la lluna sota els peus i els 12 estels al cap. Coincidència? Feia un any abans que Pius XII havia declarat l'havia declarat com a dogma. Aspectes com aquests de coincidències els trobaríem a centenars a la que treballes, però vol dir que hi ha un lligam estrany que relaciona uns fets i altres amb una finalitat que segurament està dintre d'aquest context general del problema.
11 minuts per la una de la matinada. Sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, la ràdio més esotèrica de Catalunya.
Amb Sintonia Alfa pretenem que tots i cada un dels nostres oients facin l'esforç de pensar per si mateixos.
Per tant, si algun dels nostres oients se sent influït pel que aquí diem, si se sent influït per nosaltres, li recomanem que deixi de sentir Sintonia Alfa.
Al nostre programa mai trobareu solucions si aquestes no existeixen. Aquest programa mai us oferirà opinions definitives que pugueu fer vostres còmodament i que pugueu prendre per norma de vida i d'actuació.
Sintonia Alfa tan sols us oferirà un ventall de possibilitats constantment actualitzades amb què podeu alimentar les vostres ànsies de coneixement. El vostre intel·lecte tindrà així més elements de judici.
Però el treball d'assimilació i la vostra consegüent actuació és cosa exclusivament vostra.
Sintonia Alfa.
Tenim més oients que ara farem passar, però abans a l'Oriol de Cabrera. Molt ràpidament, Pere, el llibre d'Urantia per aquest any a Espanya, amb
sí,
versió espanyola?
Ja, no, ja està disponible, ja n'hi ha alguns exemplars aquí a Espanya, ja es pot encarregar a la Fundació, ja pot ser objecte de treball a fons.
Molt bé.
Per estudiar-lo.
Tu ja l'has vist?
Sí, l'he vist i el tinc.
I al final el llenguatge és molt...
Bé, adoleix una mica d'un castellà no gaire ortodox, no gaire acadèmic, però és llegible.
És llegible. I també és maco, no?
Sí.
De vegades.
És maco i preocupant. És maco i preocupant perquè forma part de tot aquest conjunt de revelacions que surten i que, bueno, que són fruit d'un treball tan exhaustiu, tan profund, que forçosament pel darrere hi ha d'haver-hi també una organització, un propòsit important. Si em preguntes netedat absoluta o no, et diré no em responsabilitzo a afirmar-ho. M'ha agradat sempre ser advocat del diable, inclús de lo més evident. Però el que sí puc garantir-te és que treballar estudiant el material d'aquest llibre porta a conclusions molt especials i noves. I noves. En preparació del que pugui passar en els propers anys.
8 minuts per la una, Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio. Barcelona, hola.
Hola, bona nit.
Com et dius, sisplau?
Javier. Pues mira, per un cantó, content, a les ones.
Ah, molt bé.
Sí, gràcies. Perquè el senyor André Marví, pues era la tornada, aleshores tampoc era el moment i tenia preguntes per fer.
Sí.
I aleshores avui, pues, pel tema, pues, aprofito.
Molt bé.
Després... per un cantó content, com deia, i l'altre cantó de moneda és que trist. Trist perquè aquest bon home, bueno, aquell nou convidat, investigador, pues m'ha tret allò, podríem dir, el sentit romàntic, no?
Sí.
De que tenim els humans, o una part dels humans, uns mass media, de sempre uns certs
bons.
De llum, no?
Sí.
Un cert de llum i que aleshores que en un moment donat pues, baixessin aquí baix i, o que pugessin del centre de la Terra, això mai se sap, de les coves, no? I que bé que fessin una neteja, no nazi, tot el contrari, no? I bé, aleshores és això, que la meva petita pregunta és si tots es tenen que posar dins del mateix mocador de fer farcells o si... dintre del Lucas pugui saber si poden haver-hi, vale, és normal, gent de les tenebles, o també puguin haver-hi certs de llum i aleshores encara puguem tindre aquest alè d'esperança.
Sí.
Que jo nosaltres no ho veiem, però que ve per generacions futures, no? I val, i només dir-te salut.
Moltes gràcies.
Que va endavant i vinga, i el teu amic André Martí,
sí,
quan el puguis donar, i per donar-nos una forta abraçada a la mà.
Molt bé.
I digue-li que, encara que em va fotre una bronca molt forta perquè jo li parlava de la teoria de la alliberació,
sí,
una vegada, però bé, em va ser molt constructiu i molt edificant per pensar durant la setmana sobre aquelles quatre paraules que m'havien dit i que m'havien afectat més que si m'ho haguessin donat una batalla del culet.
Molt bé.
Bé? Vale. Bueno, a reveure.
Gràcies, Javier, igualment.
Adéu.
Adéu, bona nit. Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Maria.
Maria, digue'm.
Mira, escolta, jo he llegit la revista Més Enllà aquest mes, i ara he sentit fa una estona que has dit que demà tornes a entrar a quiràfano.
Sí.
Jo, tantes vegades que tu havies demanat aquella cadena que feia, diguéssim, un pensament per altres persones, doncs jo volia demanar-ho aquesta vegada per tu. Som molts i podem tenir molta força. Segur que alguna cosa lograrem. Llavors, doncs, si pot ser avui mateix, al final del programa, i si no, pues, durant tot el dia, ja que no saps si serà de matí tarda, doncs el nostre pensament que estigui en tu i veure't ben feliç i ben content i que sempre, que això, que aquest programa durarà molts anys.
Sí, no, Maria, perdona, he dit de quiròfon i vaig a quiròfon realment, però és una cosa petita, és per treure una bossa de pus.
Bueno,
vull dir que tranquil·la, de
sigui
veritat.
Que sigui, però que aquest pensament que de tots els oients, de tots els que t'estimem tant, tots, tots units, segurament que tindrem molta força.
Molt bé.
Moltes gràcies, Andrea.
A tu, Maria.
Adéu.
Gràcies. Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui és?
L'Ernest, d'aquí, l'Eixample.
Ernest, digue'm.
I hola també al teu convidat, en Pere Valverde.
Sí.
Escolta, jo volia fer una pregunta. Si al llarg de la història ens trobem que éssers, suposats éssers vinguts a l'espai, han portat el coneixement, com així s'ha registrat en diferents cultures, etc. Si aquests éssers poden ser, o, com esteu comentant, podrien ser això, diabòlics o dolents, per dir-ho així, segons Pere Valverde, on estarien els bons per trobar el coneixement?
Molt bé.
Ja està, res més.
Molt bé, gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
Adéu, igualment.
Sintonía Alfa.
Preguem als centres, als grups, als organismes i a les associacions que organitzin conferències, xerrades, col·loquis o congressos de temàtica paranormal o ufològica, que ho comuniquen amb detall, per escrit i amb antelació a Sintonía Alfa. Catalunya Ràdio, Diagonal 614, 08021, Barcelona.
Tarragona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dirà?
Mira, jo volia comentar només totes aquestes conspiracions malèfiques o diabòliques que nosaltres atribuïm a forces foranes.
Sí.
No formen part de la nostra condició. És això.
En quin sentit?
Home, que nosaltres també portem el mal i l'engany a dintre.
Sí.
No tenim per què pensar que ens ve posat de fora.
Ja, però és que això, estic d'acord, però és que hi ha testimonis i dades concretes que no venen d'aquí, algunes d'aquestes històries.
Sí, ja, però és que tenim la costum de tot el que no ens agrada de nosaltres mateixos atribuir poder a forces foranes.
Ja.
Només era això.
Molt bé. Com et dius, sisplau?
Pere, Pere.
Pere, molt bé, gràcies, Pere.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Badalona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Josep.
Josep, digue'm.
Una pregunta al senyor Valverde.
Sí.
Senyor Valverde.
Sí.
A veure, és una opinió, personal.
Et queda mig minut només, eh?
Mig minut, ràpid. Doncs, a veure, busquem ovnis, busquem, vull dir, vida extraterrestre, perquè ens preocupem de buscar vida extraterrestre, i no ens preocupem més de buscar la vida aquí, no? Perquè, o sigui, a mi em fa l'efecte que en comptes d'omnis, o el que vulguis dir, vale, hi ha gent com vostès, investigadors, que sí, però la majoria de la gent, jo diria que no, que el que busquen són uns pares, unes forces que mentals més que res, que projecten, que haurien de trobar dins de cadascú, no? Penso, és una opinió.
Sí.
A veure què diuen.
Molt bé. Digues, digues. És que se'ns... Serà fins aquí uns 6 minuts. Arriben les notícies de la una. Fins ara.
El que sap, construeix callant. La transmissió del coneixement, que perpetua el sentit de la vida, no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Sintonia de Catalunya Ràdio, la més catalana de l'univers. I responem als oients. En Xavier, de Barcelona, diu que sentint-te s'ha quedat trist perquè se li està perdent el sentit romàntic d'esperar sempre a uns éssers de llum que vinguin a ajudar.
Xavier, m'impressiona que ho diguis d'aquesta manera. Et sents trist? No, no em voldria ser causant. Però si una determinada manera de definir aquest problema dels ovnis i d'altres fenòmens de tipus paranormal serveix a través d'una decepció despertar el propòsit de veure-hi clar, llavors el que t'he dit ho considero positiu. No crec que hi hagi motiu de desesperança, sempre i quan confiem en nosaltres mateixos i en la nostra capacitat de progrés. I això ho podem aconseguir. I al mateix temps que et contesto a tu per això, també contesto al Josep de Badalona, quan diu, per què busquem els ovnis? Això és el que pretenen, que els busquem, buscar-los, i creure en ells amb un sentit, com ha dit el Xavier, de formes de romanticisme, o perquè ens portin solucions a problemes que creem nosaltres mateixos, si ho fem així, ens sotmetem voluntàriament a una dependència. I aquest és un dels propòsits que precisament caracteritzen la seva actuació al llarg dels segles. Pensar, fer-nos pensar, que ens estiguem creuats de braços, que ens resoldran tot i que ens donaran la panacea de tots els nostres problemes. Aquesta tècnica és tremendament pertorbadora. Per què? Perquè el pitjor que pot fer l'home és precisament entrar en qualsevol forma de dependència per algú que a si mateix es qualifica de superior. No hi ha res que ens doni a entendre que aquest fenomen ovni està provocat o està portat per entitats superiors. Superiors en què? El que pretenen que creuen precisament és fer-nos pensar que són superiors. És aquest un dels propòsits. A partir d'aquest moment, la dependència ja comença a arrelar-se dintre nosaltres. Mira, no és, crec que sigui un despropòsit fer-se preguntes derivades de l'exemple que he posat abans de la bandera de l'Europa Unida. No és cap despropòsit, perquè el que sí s'evidencia és que hi ha una relació entre aquests poders ocults que disposen d'una capacitat de presència que dura al llarg de tota la història i els nostres governants polítics i religiosos. Això es fa evident. I això no vol dir que en siguin coneixedors d'una manera, diguéssim, directa, com he dit abans, sinó que la manipulació els ha afectat. S'han sotmès a aquesta manipulació pel fet que això representa un profit que satisfà, per dir-ho d'alguna manera, motivacions no gaire positives del ser humà, com és el poder, com és l'ambició de riquesa, com l'ambició de control de grans masses de població. Estimula, costa molt poc d'estimular. Ho sabem dels canvis. Se vol una personalitat lluitadora que en el moment que aconsegueix arribar a aconseguir el que es proposava, deixa de ser l'ideòleg i passa quasi bé a autocalificar-se i a les formes superiors de dictadura. Això, homes, també funciona entre aquestes entitats que volten el tot. Hi ha una cosa que hem de tenir present. Tot el que és la dependència implica unitat, perquè no desenvolupem llavors la força que està dintre de nosaltres. Dius, per què esquem els somnis? Al llarg de la història, no. Per exemple, aquesta resposta també el pot afectar amb ell. Diu, són dolents aquestes intervencions al llarg de... No som, com diu el... com som nosaltres que portem el mal. Dius, la culpa no és tota nostra. Tinguem en compte que dipis de l'evolució del ser humà en les seves àrees de menys capacitat mental d'anàlisi i de conior, l'home ha seguit un procés evolutiu, un procés de progrés en endavant que li obre nous la seva consciència. Aquest procés, diu, que ens dona cada vegada més capacitats que, de les que no disposàvem 50.000 anys endarrere, aquest procés evolutiu no s'ha interromput per res. Aquest procés porta a un punt, a una eclosió, a unes formes noves de consciència que afecten a la humanitat amb una mitja. Llavors, no pensem que aquesta meta superior que pot representar salt en les capacitats de la nostra ment, per què no podem pensar que és això que està preocupant no a uns visitants extraterrestres, sinó a unes entitats, a unes personalitats amb intel·ligència, estan situades en un altre nivell de manifestació? Ho diré d'una altra manera. Nosaltres diem, la intel·ligència s'ha manifestat en l'home quan ha disposat d'una determinada capacitat cerebral que li permet desenvolupar-la. Però aquesta intel·ligència que se'ns ha manifestat ens ha vingut donada. No és per una qüestió de pes del cervell que disposem d'ella, d'aquesta capacitat especial de creació, de discerniment. No, que quan aquesta capacitat intel·ligent no es diferenciava per res dels altres animals que no han evolucionat. Llavors, és evolutiu que comporta el fet o entra en nosaltres aquestes noves creències. Home, hem d'entendre d'una vegada que també entra, també es manifestures que no necessàriament segueixen l'evolució de l'arbre genealògic dels animals. No necessàriament. La intel·ligència, aquesta força estranya còsmica omplena l'univers, es fa present, es manifesta, es serioritza en el moment que troba el suport adequat. Nosaltres hem sigut aquest suport. Res impedeix pensar que aquesta seriament, no necessàriament, implica una unitat superior, senzillament una diferència de forma formal. I aquesta diferència formal la podem interpretar com a no visible inclús pels sentits físics. D'aquí a pensar que qualifiquem moltes vegades de sobrenatural o d'espiritual manifestacions intel·ligents de criatures que d'espirituals no en tenen res, només hi ha un pas. Llavors, quina pot ser? Què hem de trobar? Què hem d'estudiar? El que hem d'intentar entendre és quin pot ser el propòsit i la finalitat d'aquesta intervenció creat confusió en els homes al llarg de tota la seva història. Què anem a ser nosaltres d'aquí a poc? Quina pertorbació provocarem en aquest altre nivell? Que és ell el que té por de nosaltres, no nosaltres, por admiració per ells. Com avui hi havien existit tantes persones dotades de voluntat de que el món estés en pau. No obstant, sembla com si, no sembla, és real, com si pel darrere de tot un determinat estament, una determinada força, es cuida de provocar les alteracions perquè no hi hagi pau entre els homes, perquè els homes d'una manera col·lectiva, global, no es projectin cap a entendre el gran plan de la creació i els conceptes de l'amor universal. Funcionen aquests fets, funcionen aquests poders fàctics que impedeixen en l'home viure en pau i progrés. Llavors, d'això sí que en podem dir-ne mal, però és que també funcionen precisament impedint, en certa manera, que nosaltres ens anul·lem com a espècie progressiva, funcionen també uns altres unes altres intel·ligències que el que es limiten a fer, perquè si no també seria intervenir, crear dependència, es limiten a vigilar que el nostre procés evolutiu que ens porta cap al moment en què la nostra consciència donarà un gran salt i comprendrà altres misteris, aquests que intervenen, aquest tipus d'intervenció, sí que la podem qualificar com procedent d'un estament que té el concepte de la veritat, del bé i de l'amor. Aquesta és la diferència que hem d'entendre. I és necessari que no ens desesperem. El que sí és necessari també és que col·laborem intentant entendre d'una manera clara que hi ha d'haver-hi una raó de pes que perturba altres nivells d'intel·ligència. I jo entenc ja avui quina és aquesta raó de pes. L'entenc perquè, per curiós que sembli, avui tant la ciència com la filosofia, com la fenomenologia que ens envolta, tendeix cada vegada més, inclús la ciència, a convèncer-nos de què existeix una continuïtat de la manifestació de la intel·ligència individual més enllà del fenomen humor, del fenomen de l'amor. I aquesta continuïtat, de la que cada vegada en tenim més proves avui, aquesta continuïtat perturba un altre nivell d'intel·ligències que possiblement no l'aconsegueix. El fenomen de la mort i la continuïtat de la vida més enllà d'ell, pensem per un moment que no és una concessió que dona un ser superior a determinades criatures que per mèrits han assolit aquest mereixement. Pensem d'una vegada que forma part del procés natural evolutiu de qualsevol espècie animal que està dotada d'intel·ligència. Si entenem, si podem entendre que aquesta qualitat de perdurar més enllà d'aquest trauma que se'n diu la mort física no és fruit d'una concessió superior, sinó resultat de l'evolució, llavors el concepte de fraternitat, el concepte d'amor, el concepte de comprensió de les lleis que regeixen l'univers seran noves, renovades per tots els homes. L'hem d'entendre, aquest concepte.
Passen 22 minuts de la una de la matinada. Sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem amb Pere Valverde de la diabòlica realitat dels ovnis i tot el que això comporta.
Viscut o saps d'algú que hagi viscut una experiència personal en el camp de les fenomenologies paranormals, ufològiques i similars, i que la ciència no pot explicar encara, escriu ara a Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio, Diagonal 614, 08021, Barcelona.
Continuem. L'Ernest de Barcelona ha quedat respost amb això que has dit. Bueno, ell preguntava que si els extraterrestres van portar el coneixement, on serien els bons per trobar aquest coneixement?
Bueno, la pregunta és una mica ambigua, però potser la contesta que et donaré no la cobreix totalment, serà senzillament el meu punt de vista. Qualsevol espècie animal en qualsevol món amb evolució pot arribar a tenir les qualitats mínimes necessàries perquè li sigui implantat un concepte superior d'intel·ligència. I això no és discriminatori ni per bons ni per dolents. S'aplica, en disfruta o desenvolupa aquell tipus de criatura en qualsevol món que reuneix les qualitats físiques mínimes necessàries, com és capacitat o pes o dimensió del cervell, quantitat de circumval·lacions que permetin tipus de raciocini que superen els de l'animal. Això és comú en aquest món i a tots els mons. No ho confonguem amb la possibilitat d'intervenció químico-elèctrica en la formació dels primers sers vivents. La sospita de que l'aparició de vida, amb el seu concepte més elemental, de vida, amb un món, la sospita de que aquesta aportació procedeix de l'exterior, ja no és cap, diguéssim, cap incongruència avui. S'està generalitzant aquesta sospita, des de les teories de què pugui ser aportada per meteorits, a possible implantació de formes elementals de vida en els mons per entitats alleies a la Terra. Aquest criteri no l'hem de relacionar amb un sentit estricte amb el de la intel·ligència, amb el de la consciència superior. No té res que veure. Hi ha un procés mínim elemental d'evolució de les criatures, de la vida, que porta a que apareixi en un moment donat a cada món una criatura capaç, apta, perquè se li implanti aquest altre factor. I això no és un privilegi del nostre món, això és un privilegi dels milions de mons de tot l'univers que es troben en la mateixa situació. El que sí hem d'entendre com una aportació de caire superior és la implantació d'un factor comú a tot l'univers, que és el de la intel·ligència conscient i reflexiva, la creativa. Aquesta és la que s'hi evoluciona, si no és interromput el seu procés normal d'evolució, dona lloc a un producte nou, per dir-ho d'alguna manera, no tinc altra paraula, a un producte nou, a una entitat nova del ser humà, que és suport d'uns poders, d'unes capacitats superiors. Però això li passa en un moment determinat de la història. I aquest procés per arribar en aquest moment és llarg, és normal, s'ha de processar per si mateix, no pot ser alterat. Hi ha una manera d'alterar-lo, obstruint-lo, que és el que han fet determinades forces. Hi ha una manera d'ajudar-lo, la intervenció bona, i és no impedint-lo. Aquesta és la diferència entre bons i dolents.
Pere, de Tarragona, quan falten 4 minuts perquè siguin 2:15, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. En Pere, de Tarragona, diu que si no consideres que les conspiracions, en lloc de venir de fora, formen part de la nostra pròpia condició, que som nosaltres, els conspiradors.
Nosaltres no ho som per naturalesa. Nosaltres per naturalesa estem projectats cap a un destí gloriós. El que sí hi ha entre nosaltres, qui s'enganya o qui es posa al servei d'un altre nivell d'intel·ligències per obstruir aquest procés. Ho he repetit diverses vegades. Nosaltres, per naturalesa, estem projectats cap a aquest destí gloriós superior que ens portarà a la comprensió del per què existeix la vida i la intel·ligència. Ens hi porta d'una manera imparable, però també d'una manera constant hi ha una obstrucció. I entenc. I és una opinió, podreu dir, molt personal, però que s'extén, forma part ja de molts altres grups d'estudi repartits en tot on, i que tots tenen el mateix propòsit, el de posar de manifest que existeix aquesta conspiració, o potser més que conspiració, aquest pla d'obstruir aquest procés nostre. Nosaltres tenim un privilegi, i és el de que l'accés al coneixement de la continuïtat de la vida més enllà del fenomen mort el tenim a la porta. I la mateixa ciència ja comença, per dir-ho d'alguna manera, a ensumar-ho. Aquesta qualitat s'està intentant que l'impedim, i l'única manera és impedint la nostra evolució normal. I l'única manera és obstruint o impedint que tinguem una idea clara d'aquesta finalitat. I la manera de desviar-nos en el nostre procés evolutiu és sembrant dintre de nosaltres l'engany. Això implica que hi ha unes actituds mentals en l'home que contribueixen a que aquest progrés s'acceleri, o sigui positiu. Llavors, obstruint-les, fent que l'home per si mateix no col·labori amb res a desenvolupar aquests potencials mentals, creant-li dependència, això és realment una obstrucció, una manipulació, la manipulació de l'esperit de l'home.
2:15, sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, la ràdio més universal de Catalunya. I en Josep de Badalona més o menys anava pel mateix... per la mateixa via de... d'això que estava esperant ara. Diu que si en lloc de buscar tants ovnis i extraterrestres, per què no ens preocupem més de buscar la vida aquí?
Bé, ho he explicat abans, ho he tocat així una mica de passada, però d'una manera molt concreta et diré que molts dels que busquen ovnis els busquen per satisfer una determinada frustració o una determinada por de sentir-se sols, buscant en els ovnis que hipotèticament poden trobar un recolzament en els seus temors. És a dir, no tenim cap necessitat de buscar els ovnis. El que sí hem de fer és intentar esbrinar la naturalesa d'aquest fenomen que qualifiquem fenomen ovni, d'esbrinar la seva verdadera naturalesa i desmitificar-lo, perquè, insisteixo, el fet històric dels ovnis és una prova de l'existència d'una cortina de fum per tapar, per amagar un determinat coneixement.
Catalunya Ràdio, sintonia Alfa. Estem parlant de la diabòlica realitat dels ovnis amb en Pere Valverde. Si voleu fer més preguntes, ja sabeu, 201-7474, 201-7474.
Si la nostra vida no ens funciona adequadament, és que ha sigut erròniament somiada. Sintonia Alfa.
Gelida, bona nit. Hola?
Bona nit.
Hola, Mititieri.
Hola, Quim. Bueno, mira...
Com va?
Jo, molt bé, molt bé. Jo, primer de tot, també hem tingut uns quants amics teus.
Sí.
L'idea que ha tingut aquesta noia que tenia aquesta veu tan dolça i tan amorosa, que deia per què no fem una roda de persones que et coneixem i que t'enviem energia a la teva habitació. I jo prego a tots els que m'escoltin que dilluns, dimarts i dimecres, que són els tres dies, que ja sabem que és una operació que no té molta importància, d'acord, però volem que l'Andrés en tres dies es curi, i és molt fàcil. De les 7 de la tarda a les 7:15, 19 hores a 19:15, allà on esteu, envieu energia amb l'Andrés en una habitació clàssica d'aquestes d'una clínica, petites, blanques, amb un llit. Penseu que la salut és una energia perda, doncs envieu una llum així com si fos una turquesa que entri a l'habitació de l'Andrés i en tres dies ens el posi res, com nou. Nosaltres ja som una colla de persones que ens reunim inclús en un punt, concretament, si algú li interessa, és Galileu 333, i de 7 a 7:15 de la nit, o sigui, de la tarda, de 19 a 19:15, farem una roda i li enviarem aquesta llum maragda perquè l'Andrés ens posi fantàsticament bé, que és el que tots volem.
Quim, bueno, Quim, t'ho agraeixo molt, però de veritat,
ja sé,
no
ja
perdeu temps per això.
Bueno,
que la vida està complicada, cada un té els seus problemes...
El temps no es perd mai, tots ho sabem, que quan
no,
més
ja
estona, més es rep.
Però si fos algo important, jo mateix us ho demanaria. Però no ho és, vull dir que tranquils, de veritat.
Nunca por mucho pan es mal año.
Okay.
Bueno, senyor Valverde, jo vull donar... primer de tot, el que vostè explica és tan interessant, suposo, per tothom. Vostè no es pot dir abans que acabi el programa els llibres que ha escrit i on els podem trobar per poder anar digerint de mica en mica totes aquestes idees que té? Em farà aquest favor?
Sí, però a més, ara que ho dius, sí. Quim... en Pere Valverde tinc entès que farà un curs aviat, que es diu Una història de les paraciències. Però millor que ho expliquis tu, espera un moment. Bueno, després ho explicaré.
D'acord, després una altra cosa.
Digue'm.
Abans de, també d'acabar, que ens doni l'adreça de la Fundació Urantia, on demanar el llibre o on anar-lo a comprar. Perquè jo sóc un ignorant. No s'ha entès la Fundació Urantia. Bé, bueno, em vaig veure una, crec, a Alemanya. Ni, sé que n'hi ha una als Estats Units, però aquí a Espanya doncs, ni sabia que n'hi hagués una. Si, o és que es tenim que dirigir la dels Estats Units, que també se'ns aclareix aquest punt.
Okay.
I després, però el més important, no, el més important és la teva salut. Una altra cosa també, que pot ser molt important per molts xaviers, jo també sóc un xavier, que segueixo pensant que els ovnis no són diabòlics, no són negatius. I el senyor Valverde ens ha posat el seu punt de vista, jo li donaré també el meu punt de vista. Interpreto que els ovnis, primer, a mi no m'han pertorbat mai, ojalà, cada dia me'n pogués trobar un a 3 metres, no? O sigui, no em pertorben. I com jo, hi ha moltes milions de persones que no, ens pertorben, al contrari, ens donen una satisfacció. Una satisfacció de saber que nosaltres estem en un món i que hi ha uns altres mons. I que aquests altres mons, sabem també que per malament que estiguin, sempre seran millors que aquests. Segur, segur, senyor Valverde. Segon, del punt de vista meu, aquesta gent no ens diuen res, precisament perquè vostè ho ha tocat aquest tema, perquè no ens poden ajudar a evolucionar, perquè si ens ajudessin a evolucionar realment serien dolents. Som nosaltres que tenim que evolucionar amb el nostre ben fer, en fer bé i en donar amor. Aquesta és l'única evolució que té el ser humà. No pot venir un altre i dir-li tirem un paracaïdes, un paperet que digui, mira, la solució del càncer és aquesta. No, no, som nosaltres que tenim que trobar la solució del càncer. És més, si haguéssim volgut, fa 50, 100 anys, tindríem la solució del càncer. El que passa és que no volem, no li posem la suficient energia. Posem energia pel poder, posem energia per anar a un altre planeta, per poder, no per ciència, res, de ciència res, res de res, poder, poder, poder. Llavors, esclar, no solucionem les coses nostres, podríem dir les nostres coses domèstiques, com pot ser un càncer, com pot ser un sida, com altres enfermedades que no hem solucionat. No ho hem solucionat perquè no volem, perquè l'estatus general només volen poder. Quan algú em pregunta, caram, tu que sempre dius que parles de Déu com si ho fiquessis al teu costat, si Déu ho volgués, no hi hauria aquesta guerra a Iugoslàvia. Si Déu ho volgués, no hi hauria aquesta guerra a Somàlia. No es moririn aquells nens de fam, no? I què té a veure Déu en tot això?
Ni agafaries el millor tren dels Estats Units perquè et mengin els cocodrilos.
Exacte. Déu no té res a veure amb això. Déu ens està donant sempre una cosa, llibertat. Ens ha donat la llibertat i ens ha donat una consciència. Som nosaltres que hem d'aplicar amb aquesta llibertat que ens ha donat i aquesta consciència resoldre aquests problemes domèstics. Perquè si volem, i un medita només 2 minuts, resoldre el problema de Iugoslàvia, es resol. Però saps què diuen la gent del carrer, la gent normal, com jo? Diu, hubiera petróleo. Collons, hi tenen tota la raó, home. Mira que ho van resoldre en 8 dies, tu. Perquè havia petróleo, Bueno, Xavier i tots els xaviers, el meu punt de vista és que hi ha uns ovnis, potser sí, que hi poden haver uns de negatius, no ho sé, però que n'hi ha uns ovnis que simplement ens observen, simplement estan pendents d'un dia donar-nos una bona notícia, i germans, nosaltres també estem allà. Moltes gràcies. I també m'agradaria saber l'opinió del senyor Valverde. I sobretot que em digui allò dels llibres que ha fet, i sobretot que ens doni l'adreça d'Urantia.
Okay.
I sobretot en recordar-se a tothom de demà, de 19 a 19:15, enviar llum maragda a la habitació del nostre amic Andreas Faber-Kaiser. Petons a tothom.
Igualment, Quim, moltes gràcies. Tarragona, bona nit. Adéu. Sí, bona?
És a mi?
Sí, Tarragona?
Sí, bueno, jo...
Com et dius, sisplau?
Em dic Carles.
Sí.
I, bueno, seré molt breu. Sí. El motiu de la trucada ha sigut pues, perquè jo, precisament aquest mateix any, he tingut dues experiències dins d'aquest mateix camp.
Sí.
Això va ser la primera vegada, el dia 28 de març, que baixàvem un altre company de la discoteca.
Sí.
I ja va ser travessant Valltall, que baixant per aquelles muntanyes ens vam adonar des d'un principi quan se'ns va il·luminar un dels boscos i en principi ens pensàvem que era un avió. O sigui, la potència d'aquella llum se'ns va il·luminar tot el bosc com si fos un avió.
Sí.
Però al cap d'uns segons de comentar-ho, jo i el meu company ens vam fixar al cel i vam poder contemplar una nau, o sigui, en forma ovoide, a un munt de llums blanques que giraven al seu voltant. Aleshores, això doncs, ens va quedar damunt nostre aproximadament uns 5 o 6 segons i, claro, a partir d'aquell dia ens han quedat molts interrogants. Després també vull aprofitar que tenir una experiència d'aquest tipus no és tan meravellosa, o sigui, com que va ser també una experiència molt en qüestió de segons, ens van quedar molt angoixats, aterrats, o sigui, potser perquè tampoc no van tenir temps d'assimilar el que nosaltres vam veure. I una cosa sí que la tinc que dir molt clara, que el que nosaltres vam veure era real, i que la nostra imaginació, per molt que es digui, no pot arribar pues, a muntar-nos el que nosaltres vam veure enmig de, pues, de lo que vam veure, no? I després que no transcurrits ni 15 dies, jo precisament vaig anar un dia a la muntanya, em vaig aparcar el cotxe, eren aproximadament les 10 de la nit, això va ser el mes d'abril d'aquest mateix any, 93, i vaig poder contemplar una esfera de llum, o sigui, que m'il·luminava per damunt de la muntanya, en color blanc, i al cap de 3 o 4 minuts vaig veure uns focus en forma de làser, blancs i vermells, que al costat va fer una figura de colors, també en forma ovoide. No vaig poder veure més perquè em vaig aterroritzar, i, bueno, vull dir, sí que des d'aquell dia m'han quedat molts interrogants, perquè penses, bueno, i això d'on ve, no?
Sí.
Una cosa que t'ha sorgit de la nit al dia. Però sí que també interiorment tinc que dir pues, que m'he quedat més enriquit i que afirmo que ens trobem davant d'intel·ligències molt més superiors a nosaltres i que vingui d'on provingui, pues, que tinc que, almenys jo per les meves experiències, perquè tinc que dir que a més han sigut reals, pues, tinc que dir que sí que efectivament ens trobem davant d'unes experiències, davant d'uns certs amb un tipus d'evolució molt més evolucionada que el nostre, amb un tipus de... Bueno, és que vull dir... Explicar la meva experiència així és molt fàcil, però, claro, és molt més diferent a trobar-t'hi.
Yeah.
I, claro, tot va ser qüestió de segons. I, són molts interrogants els que te queden, perquè això jo, igual que ho hem comentat amb altre company, que també era totalment incrèdul dins d'aquest camp, anar tan tranquils per la cràtera, trobar-te la primera vegada que justament, vull dir, anàvem tan tranquils cap a casa, trobar-te una cosa amb unes dimensions com la que tenia allò, te queden molts interrogants i moltes coses que després penses, bueno, no, que te n'adones i que ho veus, que no som els únics i que estem pues, visitats per sers o el que sigui, pues, amb una tecnologia molt més evolucionada que la nostra i amb el que he escoltat abans del senyor que ho comentava, pues, no sé, és el que dic, hi ha molts interrogants i molta cosa.
Mm-hmm. Molt bé, Carles.
Vinga, res més.
Felicitats per les experiències.
Gràcies, bona nit.
Val, bona nit. Sí. Terrassa, bona nit. Com et dius?
Joan.
Joan?
Sí.
Digue'm.
Bé, jo volia dir, no sé...
Digue-ho.
He trobat a faltar aquí a les explicacions d'aquest senyor Pere, Pere Barberde.
Sí.
Que bé, té una... Com ha parlat un oient ara fa poc, que té unes teories, té un saber, un coneixement, però he trobat a faltar que no ha sortit res de lo que és la tradició filosòfica i religiosa de la Índia. Ni lo que es la paraula karma, ni lo que es el cos sutil o el cos causal o el cos supracausal. Tot això és molt antic, no és res de nou.
Yeah.
A la Índia es troba tot això escrit, a les Vedas i a les Upanishads. La gent pot trobar molta informació. Jo li puc donar dos o tres mestres, dos o tres noms, que no són d'ara, que són de...
Yeah.
De fa
segles. I ja ha dit en Pere Valverde al començament del programa que el fenomen és antic, és antiquíssim. Vull dir que no és una cosa d'ara.
Ja, però és que ell parla i no diu això d'on l'ha tret, ni què escola ha seguit, ni quina filosofia, i això no és cap cosa nova. Això és la lluita de la vida, de sempre, de la màgia i de la realitat.
Ja, Joan.
I res més.
Joan, primera, és un programa ràdio que en aquests moments porta una hora i tres quarts, una hora encara no arriba.
Ja ho sé.
No es pot dir tot, ha dit moltes coses, però no pot dir tot el que existeix a la vida i el coneixement.
Perquè és que totes aquestes paraules jo penso que s'entenarien una mica millor sapiguent l'origen i sapiguent d'on prové tota aquesta informació, tot aquest saber que té aquest senyor.
Ja. Molt bé.
D'acord?
D'acord, Joan.
Gràcies, bona nit.
Fins ara. Manresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, qui ets?
Joan.
Joan, digue'm.
Doncs, després dels cicles al sud d'Inglaterra, que cicles geomètrics, pictogrames,
sí,
que no hi ha manera d'entendre després de tantes investigacions a nivell internacional, doncs fa un temps aquí a l'estat espanyol, tinc entès que hi ha un gran cercle, el més gran d'Europa, i ja si aquest senyor podria dir, el senyor Valverde, podria dir on està aquest cercle grandiós. No sé si és a la província de Lugo, no estic segur.
Jo diria que de Burgos.
De Burgos, ah.
Crec, no ho afirmo. Penso que és Burgos.
No serà una estratègia més dels extraterrestres per confondre'ns els governants ara que s'investiga més? Quin enigma ens estan marcant? Aviam aquest senyor, el senyor Valverde, aviam què em diu. Moltes gràcies.
D'acord, Joan, de totes formes, meva opinió personal,
Sí.
No crec que cap governant s'hagi intranquilitzat ni un dia per les certes d'Anglaterra.
Bueno, tenen bastanta informació de tot secret que el poble llano, que se'n diu, no estem ben enterats. Només han vist alguns testimonis. Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Fins ara. Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Marc.
Marc, digue'm.
Doncs no estic gens d'acord amb aquest senyor.
Bien.
I crec que l'únic que manipula l'espècie humana és l'home. I que no té cap interès en que l'espècie evolucioni. I si algun dels extraterrestres està per aquí, precisament és perquè es pugui evolucionar i justament en aquests moments que és molt, molt urgent. Simplement això. El que ho entengui, doncs, que segueixi endavant.
D'acord,
Marc. I possiblement aquest senyor potser no ho entén. Bona nit.
Bona nit, Marc. Doncs, espera, jo tampoc ho entenc, perquè estic d'acord amb tu. Ella diu que tu possiblement no ho entenguis, si opines tal com opines. Dic, doncs, jo tampoc ho entenc, perquè estic d'acord amb tu. Potser no tan radical, potser admeto una mica més de varietat, però sí.
No sé, contestem-lo, doncs.
Després, un segon. Falta una trucada. Vilassar de Mar, bona nit. Hola? Vilassar?
Sí, sóc Maria de Vilassar de Mar.
Sí, digue'm.
Sí, jo aquí he estat sentint una sèrie de coses i esclar, s'han quedat penjades moltes coses. Bueno, primer vull dir que m'adhereixo a la cadena per ajudar a dar-te la teva salut.
Moltes gràcies, Maria.
I després s'ha parlat de que no existeixen els sers de llum. Jo tinc entès que els sers de llum serem nosaltres quan arribem al màxim d'evolució. Per tant, ja n'hi hauran segurament que ja han arribat a aquesta evolució i ja són sers de llum. I que no tenen res a veure amb els extraterrestres, o sí, no ho sé. Potser una part de la galàxia que realment pues, ja són sers de llum. O que no tenen necessitat ni de tenir un cos. Llavors hem parlat d'una altra cosa. Em sembla que confonen l'evolució amb la tècnica. L'evolució no té massa que veure amb la tècnica. L'evolució és de la persona, de la intel·ligència, de la consciència.
Sí.
I la tècnica pues, és una cosa que sí, necessita intel·ligència, però no és... pot ser una persona molt intel·ligent i està en una evolució bastant mediocre. Aquesta és la meva opinió. No volia dir res més.
Molt bé, Maria. Moltes gràcies.
De res.
Adéu, bona nit.
L'iniciat en la saviesa eterna és seriós. Té tacte. Sap com guanyar els altres. I, sobretot, mai és presumptuós, orgullós ni violent.
L'iniciat sent dintre seu una força que no ofèn mai, però que és conscient del seu poder. Sintonia Alfa.
Dotze, onze minuts i mig per les dues de la matinada. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Pere Valverde, contestem als oients. En Quim de Gelida pregunta si tens llibres publicats.
Mira, en el Quim de Gelida, la Maria de Vilassar i altres que han donat la idea d'aquesta cadena de llum per transmetre energia a Maragda.
No val la pena. Tots teniu feina, tots teniu coses que fer, i això, si fos algú greu, diria, vale, endavant.
No, però més no que res, potser, si val o no val la pena, no crec ni que ni tu ni jo estiguem preparats per valorar-ho amb un sentit absolut. El que sí és un fet positiu, l'actitud de tots els
amics
que s'hi posen.
Sí.
Aquest és el fet positiu.
Sí.
Si te'n beneficies o no te'n beneficies, si realment és un ajut o no és un ajut, si és necessari o no és necessari per la poca importància, això és el que menys importància té.
L'important
és
l'actitud.
El que importa és aquesta solidaritat, perquè extesa a altres dimensions, realment pot ser positiva per la humanitat en conjunt. Això m'ha emocionat tant del Mititiere com de la Maria, com d'algú altre que també l'ha citat. Que quedi ben clar en aquest aspecte. Deia, i ja que aquesta, l'última consulta és la més fresca, la Maria, que sers de llum, pues sí, no hem negat que no n'hi hagin. En cap moment penso haver dit, si cas ha estat algo que no m'he expressat correctament. I també crec, i estic convençuda com vostè, que nosaltres, amb un determinat nivell de l'evolució, ho serem, aquests sers de llums. Naturalment, és cap allà on estem projectats. I en quant a l'evolució, m'he referit constantment a la evolució d'aquestes capacitats superiors nostres, no precisament les tècniques. Les tècniques poden estar adaptades a un moment o altre de les necessitats històriques o dels graus de coneixement del ser humà a nivell estrictament tècnic. Però quan jo parlo de progrés autèntic de l'evolució, em refereixo en aquest aspecte de les seves capacitats psíquiques i de la seva capacitat mental i de consciència per passar a nivells de comprensió superiors.
En quin llibres teus?
Amb llibres, ho sento. No en tinc, de llibres editats. Articles sueltos, potser sí, infinitat de conferències, de xerrades, però li diré una cosa, senyor Mititiere. En certa manera, no els tinc, no perquè no hagi tingut possibilitats ni facilitats per tenir-los. Però avui entenc una mica, a la meva manera, que això pot ser positiu, pot ser favorable, inclús per mi. Miri, nosaltres hem tingut una sèrie d'herois d'avantguàrdia en la diemne, clarificació d'acceptar la idea d'una manipulació intencionada de la humanitat per part d'intel·ligències exteriors en el nostre món. I entre aquests herois d'avantguàrdia hi tenim precisament l'Andreas, hi tenim el Jacques Vallée, hi tenim el Lesage de França, el Bion, hi tenim el Freixedo. I tots aquests homes, miri, preocupa una mica. Però d'una manera o altra, la pedra que han tirat per trencar la quietud d'unes aigües acomodatícies se'ls hi torna d'una manera o altra. És com si diguéssim, hi ha un cert risc en el moment en què aixeques el vel d'una Isis pertorbadora. I ja hi és, i potser ha arribat l'hora de que si no fossin tan pocs i fossin més a d'una manera valenta enfrontar aquesta possibilitat de la manipulació, potser forçaríem en aquest, diem-ne, enemic invisible, però present al llarg de tota la història al voltant nostre, potser el forçaríem a altres formes de manifestació i a revelar-se amb la seva autèntica naturalesa.
En Quim també preguntava per la Fundació Orientia si existeix aquí una delegació, si es pot comprar el llibre, a on?
El llibre només es pot comprar a la mateixa fundació, ja hi és, l'envien sense cap dificultat. Ara aquí no tinc l'adreça, però la podrà demanar a l'Andreas, perquè li facilitaré amb ell, perquè en pocs dies el pot tenir. És l'edició ja en llengua castellana.
Però als Estats Units s'ha de demanar?
S'ha de demanar
a
la fundació als Estats Units. De moment és l'únic. Es reserva la distribució per arreu del món. Estic d'acord amb el senyor Mititiere que no és que no ens puguin ajudar, és que no seria bo que ens ajudessin presències exteriors. No seria bo que ens ajudessin. Hem d'aprendre nosaltres dominar tots els mecanismes perquè tots, uns als altres, realment ens ajudem a resoldre tots els nostres problemes, des de les malalties a les carences més elementals. Hem de ser realment nosaltres, estic plenament d'acord amb ell.
Sí.
precisament l'aspecte negatiu, ja que ho hem centrat el tema en el fenomen OVNI, l'aspecte negatiu de moltes intervencions, abduccions, missatges dels OVNIs presumptament bons, precisament l'aspecte negatiu és el de què aconsegueixen que l'afectat no actuï per si mateix. Senzillament, deixi la seva voluntat a l'abast d'aquells que la manipulen. I això no pot ser positiu de cap manera. Perquè, insisteixo, la tècnica que s'ha utilitzat al llarg de la història és l'engany. I l'engany no hi ha cap llei superior que el justifiqui. Cap.
En Carles de Tarragona, ha tingut dues experiències aquest any, OVNI, una en bastant negativa, i això li ha servit per pensar que hi ha una altra realitat, altres éssers, i per començar a donar voltes amb un tema que no havia donat fins llavors.
Mira, Carles, és molt interessant el plantejament que has fet. I et diré, perquè jo també he viscut una experiència personal precisament a Tarragona. Et diré un anàlisi d'aquest fet. Tu dius, són manifestacions reals. Jo et dic, d'acord, són reals. Però són reals per tots o només eren per uns quants que, degut a un determinat estat de receptivitat o de sensibilitat, les captaven? M'explicaré. M'explicaré amb una comparança. Tu saps perfectament que hi ha hagut una sèrie d'aparicions de tipus mariano. La verge s'apareix normalment a criatures d'una manera real per quan produeix efectes la seva manifestació, però fixa't, la capten precisament uns pocs. Què vol dir això? Que si no és visible a través dels sentits físics per unes multituds que puguin acompanyar en aquells dos o tres escollits que viuen l'experiència d'una aparició mariana, aquella experiència s'està produint dintre de la seva ment. És una alteració psíquica, és provocada. I és provocada i està limitada a ells. Aquest aspecte de les aparicions o manifestacions ha estat molt ben estudiat precisament pel Salvador Freixedo. Però et diré més. Jo vaig viure una experiència a Tarragona. Una vegada se'm va convidar, després d'haver-ho demanat i d'haver sigut autoritzat, a una reunió en el camp de Tarragona d'un grup que havia sigut convocat, que ja havien viscut aquesta experiència altres vegades, a presenciar el pas, la manifestació d'un fenomen OVNI, d'objectes voladors. La reunió tenia lloc a les 12 de la nit. Jo hi estava convidat. Es van ajuntar 6 o 8 persones, i no precisament, diguéssim, emotives, sense cap base cultural o coneixement del fet. No, no. Amb una preparació tècnica i intel·lectual, persones amb les que la valoració d'un fenomen així era bastant objectiva. Aquestes persones es van reunir, i jo vaig seguir la tècnica que he seguit amb altres ocasions semblants, que ells no s'enteressin de que jo hi havia anat, posar-me a poca distància, preparat amb instruments, detectors, càmera fotogràfica, per, sense que ells sabessin de la meva presència, jo pogués ser testimoni del fenomen que anaven a viure. I van arribar a les 12. I vaig poder veure com el grup s'encerclava. I vaig poder veure com s'admiraven. I jo no vaig veure res. Ni la meva brúixola es va alterar per res. Ni la meva càmera en pel·lícula d'infravermells va registrar res. I al cap de 2 dies els vaig contactar i es van lamentar de que jo no hagués estat amb ells. L'experiència que acabaven de viure era emocionant, els havia marcat. Era una verdadera festa d'aparició d'OVNIs el que van presenciar amb què se'ls va obsequiar. Llavors, aquell dia, ja fa bastants anys d'això, vaig tenir l'evidència, la confirmació, de que aquests fenòmens es produeixen, quasi bé tots ells, a nivell purament psíquic, a nivell mental. Perquè aquelles persones, jo tinc la certesa absoluta de que no m'enganyaven. I allò també era una realitat per ell. Llavors, aquesta tècnica de manifestació d'aparició, almenys amb el 90% dels casos que conec, es produeix, insisteixo, a nivell mental. Quina intencionalitat hi hem de donar-li? Si, com vostè mateix em diu, que es van espantar, es van aterroritzar, es van impressionar, i des de llavors estan alterats. Això és aplicable a molts altres casos.
Ho hem de deixar aquí, no queda temps. Espera, queden segons perquè acabi el programa. Gràcies per la teva presència un cop més aquí. Gràcies. Tornaràs aviat, espero.
Sempre que creguis.
I...
que puc aportar-ho, però serà dintre d'aquesta mateixa
tarda. Sí, d'acord, d'acord. I gràcies de tot fort a tots vosaltres, de veritat. Sou tots molt macos, massa macos. Sort, salut i fins diumenge que ve. Thank you.